Bona tarda.
8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308, redacció final d'un llibre anterior. L'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual desprenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la mnemotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria, i 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Aquesta revetlla de Sant Joan, gaudeix-la amb la teva emissora de referència. De 8 de la tarda a 7 del matí, Radio Fórmula Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Estel. Amb els artistes i els temes que més t'agraden perquè visquis una vetllada perfecta. La revetlla de Sant Joan s'escolta i es gaudeix a Ràdio Estel. Apunta-t'hi.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. Quin locutor o locutora no se'n refreda de tant en tant amb aquests canvis de temps, senyores i senyors? Bona tarda, Catalunya, Andorra, la Vall d'Aran. Jordi Carretera, les vies de so, Mònica Porral, a la producció. Els parla Ramon Rion. Com he dit abans, tinc la veu diferent. Estic acatarrat o estic a les cordes vocals una miqueta... bé, una miqueta inflamades, no? Però, escolti, és la meva veu, sóc jo, sóc Ramon Rion, com he dit abans. I comencem el programa Tots som iguals, aquí a l'estudi número 1 de Ràdio Estel. Avui parlarem de la Fundació Vicky Bernadet. Aquesta fundació va ser fundada, creada, fa 15 anys, si no recordo malament, degut a un tema que ara mateix ho comentaré, però vull donar primer la benvinguda, primerament, a la Montserrat Massip, que és usuària del programa del PAT. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com et trobes, Montserrat?
Bé.
Gràcies per tornar a ser aquí, a Ràdio Estel. Ja havies estat, veritat?
Sí.
Molt bé. I també Laia Alemany, responsable de programes de discapacitat de la Fundació Vicky Bernadet. Què tal? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
Què fem per aquests barris?
Doncs bé, aquí estem, aquí aquestes ben a prop hores, estem nosaltres.
Aquestes hores de la tarda.
Aquestes hores de la tarda.
Que sí, on sou exactament, darrere la ràdio?
Ben al costat de plaça Comas.
Sí.
Taquígraf Martí, 30-32.
Ben a la vora. Res, quants minutets caminant?
Poquet.
Ni taxis, ni metro, que ja vaga una altra vegada.
Exacte.
Que sí. Bueno, i es va caminar, diuen, també.
I tant.
Però poc no, Estic a caminar
ara
una miqueta més.
Amb la calor d'avui, esperem que...
Molt bé, molt bé. Mirin, senyores i senyors, la Fundació Vicky Bernadet treballa des de l'any 1997 a l'atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l'àmbit familiar i en l'entorn de la confiança del nen, de la nena o el nen. Ja, com he dit abans, porta 15 anys per atendre l'abús sexual infantil. Posen de relleu la demanda d'aquest tipus de serveis, l'existència de milers de casos que estan passant i de persones que no sabien on anar. I de vegades també les senyores, no?, que on puc anar, on puc denunciar-ho, no? Doncs això, Vicky Bernadet va ser la persona que també els va patir en el seu moment i per això es va fundar aquesta...
Exacte.
Fundació, ens ho pots explicar, si ets tan amable, Laia.
La Vicky va patir abusos durant la seva infància per part d'una persona de l'àmbit familiar i, com la majoria de persones que han patit situacions d'abús sexual, és una realitat que es silencia durant molts anys i no va ser fins als 34-35 anys que ho va verbalitzar. I es va trobar, doncs, que no hi havia llocs específics d'ajuda per persones que havien patit abusos sexuals fa gairebé 25 anys d'això. I la realitat dels abusos sexuals és diferent com a situació de maltractament d'altres situacions abusives, com pot ser, doncs, el maltracte físic o psicològic, degut a que, bàsicament, és un maltracte que ve per l'àmbit familiar, i per tant és molt difícil, amb una edat infantil, i per tant és molt difícil que l'infant pugui explicar-ho.
I silenciós, a més a més.
És silenciós. Per tant, quan una persona és capaç de poder-ho verbalitzar, ja és gran. I amb el temps va començar l'associació FADA, inicialment, que després es va convertir en la Fundació Vicky Bernadet, i per treballar aquesta temàtica en concret.
Coneixes, evidentment, la Vicky, la coneixes perfectament, no? Va explicar el tema, no?, ho estàs comentant ara mateix. I per què? Ens vas explicar per què ella va tindre aquesta iniciativa de fer aquesta fundació?
Doncs sobretot per això, per la falta de serveis especialitzats, perquè és un tema molt i molt silenciat. Ara potser últimament se n'ha parlat més, però durant anys i anys ha estat un tema... tabú, bàsicament, perquè implica infància, implica sexualitat i implica maltractament.
Implica també el tema, pregunto jo, no ho sé, implica també el canvi d'un govern amb un altre?
En què es verbalitzi més situacions.
Exacte, em refereixo amb el silenci que hi havia abans i ara que no n'hi ha tant. Que no n'hi ha tant, rebateixo.
Jo crec que és més un tema de conscienciació social. No sé si... els canvis de govern amb tot això poden influir. En tot cas, el que està clar és la dificultat de la víctima de poder explicar, primer, de ser conscient que és víctima, que quan un pren consciència ha passat molt temps, i l'haver passat tant temps, perquè és una situació cronificada, el que es troba és que verbalitzar-ho en aquell moment no és fàcil, i perquè implica l'àmbit familiar, i un depèn de l'àmbit familiar fins a certes edats, i potser també amb la vida adulta. Per tant, bueno, en el moment de dir-ho, cal tenir suports, cal, perquè tot trontolla, la família, l'entorn d'amistats, i molts cops socialment es dona més suport a l'abusador que no a la víctima.
Però per què passa això? Per què no es creu la persona, a la senyora, a la noia, a la nena? Per què?
I al nen, perquè pensem que hi ha un percentatge molt elevat també d'homes que són víctimes d'abús sexual, i precisament...
Molt menys per això, eh? Però, bueno, dic jo, eh?
No.
Més o menys igual?
Més o menys. L'únic estudi que hi ha fet a nivell estatal ens parla d'un 18% de nois i un 23% de noies. I a nivell de Catalunya es va fer en població universitària, i la xifra, si fa o no fa, era la mateixa. És a dir, és una mica menys, però el que està molt més silenciat. Està molt més silenciat. Per tant, sí que és cert que la Fundació, en el centre terapèutic, cada any venen més dones que homes, però bueno, cal també donar visibilitat a aquestes figures, perquè a la figura masculina, perquè realment ho passa encara més en silenci.
Qui ho denuncia més, les noies, les senyores o els nois, els senyors?
Doncs jo diria que més les dones.
Més les dones, no?
Però això sí que no és 100% científic, és casos, una percepció meva.
Sí, sí, casos que la Fundació teniu, la Vicky Bernadet, no? Està ple de noies i nois que han tingut aquests abusos, diguem.
A nivell d'Europa, la mitjana europea es parla d'un de cada cinc infants.
Un de cada cinc.
En població en general. I quan parlem de col·lectius, com és el cas de la discapacitat intel·lectual, precisament al setembre presentem un estudi, i sí que podem avançar, doncs, que l'estudi ens diu que una de cada dues dones i un de cada quatre homes amb discapacitat intel·lectual ens ha respost que ha patit una situació d'abús al llarg de la seva vida, perquè la diferència és que amb discapacitat no parlem d'abús sexual infantil, sinó una situació que es dona al llarg de tota la vida.
Mare de Déu. I també persones que no tenen discapacitat i que també els està passant, eh?
I tant.
Això està a l'ordre del dia, no? Les persones que coneixes... Ara estem parlant de la Fundació Vicky Bernadet, després parlarem de l'altra fundació. Coneixes casos i casos. Com te'ls afronten? Com t'ho exposen les noies quan venen i et diuen... Escolta, tenen por també a expressar-se, a dir-ho, a denunciar-ho?
Mira, jo et puc parlar de la meva part. Jo porto el programa d'abusos sexuals i discapacitat, i llavors jo faig tallers als centres, ja sigui escoles d'educació especial, ja sigui centres especials de treball o serveis de teràpia ocupacional, i fem grups a nivell de prevenció de situacions d'abús, i el que em trobo és, si són grups de 10, màxim 12 persones... I el que em trobo és que es verbalitzen situacions que mai s'havien verbalitzat, que potser el centre fa anys i anys que coneix aquella persona. I com, bueno, molt bé diu la Montse en un documental, que després parlarem. Lo important és parlar-ho, lo important és dir-ho, perquè un se sent molt millor.
I desfogar-te, més a més, no?
Desfogar-te, poder rebre ajuda, és el primer pas perquè algú t'ajudi. I llavors, quan es viu molt malament, és quan... a qui ho expliques, no et creu o et qüestiona.
Però per què? Abans ho estàvem parlant de micròfon tancat. Però per què no es creu la persona que ha patit aquests abusos?
Bàsicament...
I es creu més a l'abusador, diguem, no? Sí. A l'agressor.
Bàsicament, jo diria un tema d'incredulitat. No de que a vegades qüestiona realment allò que hagi passat, però, és a dir, la mare que té el fill... que li explica que la seva parella, per exemple, ha abusat d'ell, no només aquella verbalització li està dient que el seu fill ha patit un maltractament, que per qualsevol persona això és molt greu, sinó que alhora, com a mare, penses, jo no he protegit, no he fet la meva funció, no ho he detectat, com a parella pots pensar, he fallat...
Però com tenia que saber-ho, dic jo?
Bueno, a vegades tenim... Perquè molts cops és... Hosti, ja em va dir un dia això, em va dir un dia una altra cosa... Sí. I a vegades no...
No,
i
no pares atenció...
Exacte.
Sí, sí, sí.
I perquè ens falta molta informació. No veiem allò que no sabem que existeix. I sempre pensem que l'abús sexual és quelcom que no passarà mai a la nostra família, al nostre entorn pròxim.
I passa,
perquè si no, no passaríem de cada 5 infants.
Ho acabes de dir, al nostre entorn pròxim. Si em permets, em vull parlar amb la Montserrat... Et puc preguntar, Montse?
Sí.
Sí? Ara, abans de començar el programa, m'estaves comentant de que, bueno, de joveneta, no?
Sí.
Et va passar un cas.
Sí.
Et va passar un cas. Vols explicar-ho?
Sí.
Sí? Tu mateixa, tens el micròfon.
Bueno, és... El meu cunyat, com vivia, va abusar de mi. Jo no volia, però ell va abusar de mi. I de la seva filla, també.
Quants anys tenies, Montse? Es pot saber? Te'n recordes?
8 anys.
Tenies 8 anys?
Sí.
Digue'm. Què més? La Montserrat està pensant ara mateix... És molt fort, senyores i senyors, aquest testimoni que tenim ara mateix aquí a l'estudi número 1 de Ràdio Estel. Una nena de 8 anys, la Montserrat, que va patir aquests abusos. Digue'm.
I mi neboda també.
La teva neboda també?
Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
No sóc ma neboda, també unes amigues d'elles.
O sigui... Aviam, estàs parlant primerament tu, la teva neboda i unes amigues. Tot va ser el teu cunyat?
Sí, però ja, ara ja està mort, pobre.
Ja està mort. No vull entrar en detalls, no, però...
No, no, res.
És una situació... És una situació habitual. És una situació en la qual molts cops l'entorn normalitza. L'entorn no dona respostes a aquestes situacions. I costa molt actuar perquè molts cops pensem que pot passar, no?, amb aquesta persona, amb aquests infants, quan aquestes situacions es donen. La societat no està preparada per donar resposta a nivell familiar, a nivell veïnal, a nivell de serveis socials, a nivell d'etcètera. Per tant, són situacions molt difícils de treballar.
Jo pensava que... Bé, pensava, estem entrevistant-te, no, Laia, Montserrat, no, del cas de la Montse, no, però no... M'ha estat una sorpresa per mi, suposo, per tots els nostres oients, no, que també digués el que acaba de dir, no? Més persones, també.
Sí.
Més persones. M'ha tocat, eh? O sigui...
Sí. El tema és que molts cops no actuem pensant en la persona més propera que tenim... Però el que hem de pensar, perquè molts cops les famílies és jo et protegiré, tu no estaràs mai més sola amb aquesta persona, jo a partir d'ara faré la meva funció protectora, però hem de pensar que és una situació que no només afecta a la víctima que nosaltres coneixem, sinó que hi poden haver altres víctimes en aquell moment o futures víctimes. No? Això ens hem trobat ara amb situacions que han aparegut als mitjans de comunicació, que s'ha traslladat la persona... el mestre, l'educador, el que sigui, això és
la part professional d'un territori
amb un altre...
Sí, i que està descobert.
I que dius, bueno, el canvies de lloc...
Però és el mateix.
Però continua passant allà.
Exacte.
Per tant, actuar no ho vol dir, això. Però és una situació, com deia abans, que implica un menor, implica sexualitat amb un menor... implica maltractament. Per tant, és tabú.
Sí, és tabú. Montserrat, no va ser un cop només, no? Va ser diversos cops.
Eh?
No va ser un cop només, no? El teu cunyat va ser en diversos cops. No? I vas denunciar-ho als pares en el seu moment?
Sí.
Ho vas parlar, o va ser el moment o vas tardar a dir-ho?
No, vaig parlar amb la meva mare.
Ja.
Perquè no tenia pare. Perquè mon pare va morir.
Ja.
Quan jo tenia 8 anys.
Vaja. Ja. Als 8 anys va començar tot.
Ma mare...
I va... Digue'm.
No. Li va dir coses, però ell seria igual.
Ja, ja, ja.
Bueno, és molt valenta, la Montse, perquè valenta, no només perquè... avui, sinó en el documental també ho explica, i precisament el seu testimoni el que esperem és que ajudi a que moltes persones que encara es troben en la situació de silenci ho puguin realment explicar.
El documental com es titula?
Es titula Indiscutible, per molts motius. Indiscutible perquè el dret a la sexualitat és un dret indiscutible, perquè és un dret personal i fonamental, i que molts cops es prohibeix a les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè és indiscutible que els abusos sexuals són una realitat i perquè és indiscutible que ens implica tots i ens hi hem de posar tots.
I
per tots aquests motius, quan ha estat un documental que hem treballat molt en equip i un dels pares que participaven en el treball del documental ens va proposar el nom i realment pensem que ho va encertar moltíssim.
Doncs torna-la a dir, sisplau.
Indiscutible.
Indiscutible.
Aviat, d'aquí molt poquet, estarà penjat i es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina indiscutible.cat. I el que hem fet és, per fer-lo accessible a tothom, o al màxim de persones possibles, és que està subtitulat en català i en castellà, però també ara es farem l'audiodescripció en català i castellà per poder arribar al màxim de persones, la informació. És un documental que posa sobre la taula diferents qüestions. No hi ha solucions fàcils, no hi ha solucions úniques. Cada cas és cada cas i s'ha d'avaluar. Però sí que la idea és que siguin reflexions pel canvi social, siguin reflexions perquè les entitats, perquè les famílies, perquè les pròpies persones amb discapacitat puguin fer un pas més en l'assolir d'una sexualitat plena, lliure i consentida. I això s'ha de començar a treballar des de ben petits, a les escoles, i ajudar molt els pares que es troben amb dificultats d'afrontar la sexualitat i en positiu, amb persones amb discapacitat. Perquè parlar de sexualitat pares-fills, doncs, o fills-pares, no sempre és
una cosa... Hi ha casos diferents, eh? Hi ha casos especials que no hi ha problemes, però aquests són els comptats, diguem-ne, no?
Exacte. Això ha canviat, això ha anat canviant, i les famílies cada vegada aquest tema es parla més. Però quan tens un fill que té unes capacitats diferents, que a vegades tens dificultats ja amb que pugui entendre certes coses, els pares senten molta impotència i aquest tema es va deixant anar. Quan aquest tema no s'afronta, el que ens trobem és que tenim persones adultes que tenen un cert desconeixement de la sexualitat, però sí unes necessitats sexuals, que d'alguna manera han de poder realitzar i dur a terme, i aquestes pors fa que hi hagi molta coerció, que hi hagi molt silenci.
Has dit necessitats sexuals. Hi ha alguna persona amb discapacitat que encara no hagi tingut alguna experiència? Pregunto.
Alguna experiència sexual? A veure, tota persona, des de que naixem, són éssers sexuals. És a dir, tots tenim uns pensaments, uns sentiments, i podem dur a terme unes pràctiques o no. Al llarg de la nostra vida això va canviant. I en un moment tenim uns sentiments, en un altre tenim uns altres, i fem unes coses, fem unes altres, i pensem unes coses o altres. Evidentment, hi ha col·lectius... com per exemple les persones amb un cert autisme o Asperger, que la part de sentiment, la part més de pensament potser no hi és, però és on veiem que realment el cos respon, el cos és un cos biològic que doncs això, que té unes necessitats.
Ho pregunto perquè hi ha casos, eh? O sigui, jo en conec, eh? Per això t'he fet la pregunta.
Depèn de molts factors. Hi ha persones sense discapacitat que també, vull dir, això...
Estem parlant ara persones...
Sí, vull dir que és un tema de la persona, de que ho dugui o no a la pràctica, de que ho pensi o no, de que ho senti o no, però en tot cas, el fet de ser éssers sexuals, això és tota la nostra vida, que ho som.
Senyoreta Montse Massip.
Què?
Hola. Aviam, escolta una cosa. Parlem del documental. Qui et va proposar que participessis amb ell? Que siguis una de les protagonistes? Qui t'ho va proposar?
La La Clara.
La Clara. Com t'ho va dir? Va, digues, aviam, va vindre i què et va dir?
Que havia un projecte de, per fer un documental i si volia participar, jo vaig dir que sí.
Vas dir ràpidament, no t'ho vas pensar. I no vas preguntar de qui era el documental.
No.
Ah, tu el llences allà. Apa, senyores i senyors. A l'aventura de Dios. Com...
Sí.
Ben fet, clar que sí. Mm. I què? Has vist el documental, t'has vist... I
sí.
Què t'ha semblat, al teu punt de vista?
Molt bé. M'ha agradat molt.
T'ha agradat molt el documental?
Sí.
El trobes massa curtet o massa llarg?
El trobo bé.
El trobes bé?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí?
Sí.
Laia?
Inicialment volíem fer un documental de 30 minuts, però saps què ens passa? Que tenim 60 hores gravades, enregistrades.
Ja, i de totes tenia que anar buscant i s'ha anat ampliant.
I al final això ha de sortir, això sí o sí, això sí o sí, i al final ens ha demanat els 60 minuts.
Sí, per això he fet aquesta pregunta, no? Que punyetero que sóc. Molt bé, molt bé. Quantes persones heu participat al documental?
Doncs, mira, durant uns 9 mesos ens hem anat reunint un dia a la setmana, un matí, unes 3 hores de mitjana, i han participat 12 persones amb discapacitat, usuaris d'algun dels serveis de la Fundació Pere Mitjans, 6 familiars de persones amb discapacitat i 6 professionals, dels quals hi havia persones de l'àmbit del teatre, perquè el que té el documental és que el documental està dividit en 3 blocs i dins de cada bloc també hi ha 3 parts, no? Llavors hi ha una part que són les reflexions pròpies, però després de totes les reflexions que vam fer, entre tots vam fer un guió en el qual volíem reflectir una mica les coses principals que havien sortit en les reflexions. I llavors ens va ajudar molt un actor del Teatre de los Sentidos a l'hora de poder fer el guió, de poder representar, i entre tots vam fer d'actors.
Ja fardejo, qui és aquest actor?
El Nelson Jara.
El Nelson? Carai, carai, carai. Tireu fort, vosaltres.
Tirem fort, tirem fort. Ha estat un regal que...
Una experiència única.
Que participés, sí. També hi havia la Lluïsa Castells. La Lluïsa Castells, l'actriu, ella, quan vam començar el programa d'abusos sexuals i discapacitat a la Fundació, el va apadrinar. La Lluïsa tenia una filla amb pluridiscapacitat.
Has dit tenia?
Va morir fa 5 o 6 anys, la filla, amb 18 anys. I llavors també va voler participar tant com a mare com a actriu
per
col·laborar. I, per tant, és un regal i un premi que tots dos hagin participat.
Quantes persones conegudes del món, en general, no, que són més que reconeguts als mitjans, i molts... No sabem que tenen un problema a la família, com dic jo, no? Que no és un problema a la vegada, perquè estàs acostumat, no? O sigui, però quantes persones hi ha, no? I pràcticament ja, això ja no es calla, ja, això ja es diu. Vull dir, podem dir noms, escriptors molt coneguts, actrius, jo què sé...
Sí, sí, és un 10% de la població que té discapacitat, per tant...
Mare de Déu, mare de Déu. L'optimisme. Vosaltres teniu optimisme i visió de futur.
Molt
com?
Optimisme.
Explica'm.
Molt optimisme. Nosaltres, jo si miro enrere aquests 5 anys de projecte...
Com fa que ets la Fundació? Com fa que ets la Fundació?
Jo fa 5 anys.
5 anys, també.
I en aquests 5 anys hem avançat moltíssim. Hem fet moltíssimes coses i cada verbalització que tenim és una mostra de que estem aconseguint trencar el silenci, que és el nostre repte. Des de la Fundació, amb aquests anys d'existència, també si mirem la situació del principi i d'ara a nivell de població general i d'infants, hem avançat molt. És cert que l'any passat unes 850 persones van passar pel centre terapèutic, només aquí a Catalunya. Això és una bestiesa, però això ens mostra que estem ajudant, estem escoltant i que estem trencant el silenci. Per tant, endavant, sempre, sempre amb projectes nous i avançant.
Jo crec que nosaltres, els mitjans de comunicació, també tenim dret, no? Tenim dret a escoltar-vos a vosaltres i que vosaltres també sigueu escoltats, tingueu una via d'escapament, com dic jo, no? Que tothom us pugui... I pugueu parlar dels vostres... de la teva fundació, la vostra fundació, en general, i de totes les persones amb la capacitat diferent, no? Perquè diuen que camina amb la societat amb un, un demà en el que les nenes i els nens no tinguin més abusos sexuals. Ostres, noi. Ostres, noi. Montserrat. Montserrat. Vull que m'expliquis més coses. Aviam. I ara, actualment, què fas a la Fundació? Perquè tu no estàs a la Fundació Piqué Bernadet, veritat? Estàs a la Fundació Pere Mitjans.
Sí.
És així, no? Que
sí.
No heu fet el documental, que és així, també.
Sí.
Explica-m'ho, explica-m'ho.
No, jo abans treballava a la Fundació Pere Mitjans.
Sí.
Fent limpieza al taller on vam fer el documental aquest. Però me vaig cansar i vaig dir que ja no volia treballar més.
Ja està, escolta, ja no vull treballar més, jo no. Em jubilo abans d'hora, ja per viure la vida.
I com també estic a la Fundació, pues vaig dir, vull anar a treballar en un altre puesto.
Molt bé.
I ara treballo al CAP Sant Martí, que estava allà per on jo vic.
Molt bé, molt bé.
Amb una companya que també és molt maca.
I què fas? Què fas al treball?
Limpieza.
També fas neteja, no?
Sí.
Molt bé.
És molt important el tema de que puguin ampliar la xarxa social, que puguin conèixer nous entorns, perquè al final és un col·lectiu que s'acaba relacionant molt entre ells, molt endogàmic, i llavors, realment, quan et passa alguna situació que no t'acaba d'agradar, sigui la que sigui, com més gent tenim al nostre entorn, més possibilitats d'explicar-ho, més possibilitats de trobar algú que ens faci cas, algú que ens pugui ajudar. Per tant, jo realment sempre animo a fer activitats de lleure, a fer moltes activitats per poder tenir una xarxa social molt més àmplia.
I vosaltres les feu, no?, a la Fundació, aquestes activitats, en feu?
Nosaltres anem fent coses, ens centrem molt en situacions d'abús, però sí que treballem perquè es pugui tot això dur a terme, i dur a terme d'una forma correcte, és a dir, fem molts protocols a les entitats de prevenció de situacions d'abús per tal que els centres també perdin una mica aquesta por del que pot passar.
Val, prevencions, als centres estem parlant, però clar, als domicilis és molt diferent a les cases particulars. Els hem dit, de vegades es calla, no es diu res i es descobreix al cap de X anys.
Mira, hem fet ara, just aquesta setmana hem acabat un grup terapèutic a mares de persones amb discapacitat, perquè les mares, sobretot quan tenen el fill amb discapacitat, molts cops hi ha un sentiment de culpabilitat, molts cops hi ha, si ser mare en si ja et suposa una situació difícil d'aquell infant que tens allà, com educar-lo, quan plora, què li passa, quan tens un fill amb discapacitat, tot això s'agreuja molt,
sí,
moltes deixen de treballar.
No saben com dir-ho també, no?
Exacte. Exacte, i moltes deixen de treballar, moltes pors, i totes aquestes pors fa que aquesta sobreprotecció acabi fent que siguin persones més vulnerables. Uh-huh. Per tant, és molt important treballar amb les mares, fem l'escola de famílies a mares i pares, també, per poder sensibilitzar sobre aquesta la importància d'abordar tot això.
Tot això?
Sexualitat, drets, abusos, maltractaments, pors, reptes, somnis que tenen les persones amb discapacitat i que
com
són...
Com quins poden tindre? Si
doncs mira, el documental n'hi ha dos.
Digue'm.
Bueno, la Montse en va assolir un de somni.
Ah, sí?
Fa poc. On vas anar un cap de setmana que expliques el documental?
Ah, sí, a Sant Pol.
I amb qui vas anar?
Amb el meu nòvio.
I va poder anar els dos a un hotelet,
sí,
a Sant Pol de Mar, a passar un cap de setmana junts, tots dos. I això que per nosaltres ens pot semblar, bueno, evidentment, algo agradable, però per primer cop que això passi a la seva edat, que ara no me'n recordo quin és, però...
62
anys.
I no t'amagues l'edat, eh? Tu la dius allà,
no.
I tu deixes anar.
Clar que
digues,
sí.
Digues.
Pues que fins als 62 anys no puguem gaudir d'això, bueno, diguem que ja ho diu tot, no? Per tant, tot això va passant, i hi ha una mare en el documental que també explica com... no us explicaré exactament el què, perquè ho veieu, però com es resol una situació amb la seva filla de 21 anys amb síndrome de Down. Després tenim altres somnis, però sobretot de poder passejar amb la parella, de poder fer coses amb la parella tan quotidianes per nosaltres, que és que realment fan pensar molt quan sents que el seu somni és aquest, és poder anar a la platja amb la parella i estar els dos sols.
Tan fàcil que ho tenim nosaltres i tan difícil que ho tenen ells.
Sí. Sí, sí, i coses, ja et dic, tan quotidianes i tan evidents.
I tant que sí. Que estan al peu del carrer, eh? O sigui que...
Sí, sí.
Voleu explicar-nos alguna més, Laia?
Animar, doncs, això, que quan tinguem el documental el pugueu veure...
Ja us ho fareu saber, sí, sí.
Farem saber, sí. I la idea és poder fer grups per col·loquis, per poder-ne parlar, per poder acompanyar famílies professionals i persones amb discapacitat, perquè sabem que aquest camí no és fàcil, uh-huh. I més de sobre quan hi ha una situació de maltractament, d'abús sexual darrere, no? Uh-huh. Però que la Fundació està oberta a escoltar tothom.
I nosaltres també, aquí, a vosaltres.
Moltes gràcies.
A disposar.
Moltes gràcies.
Montserrat, què ens vols explicar per acabar? Va, algú. Ara quin somni tens ara mateix? Què t'agradaria fer? Faràs vacances?
Sí, me'n vaig al poble.
Te'n vas al poble? Quin poble és? Vull saber-ho.
A Villanueva de Córdoba.
Torna-m'ho a dir.
Villanueva de Córdoba.
A Andalucía.
Sí.
Muy bien. Digue'm, aquí amb el teu novi, evidentment.
No.
No? No?
No.
M'has deixat de pedra.
No.
Amb la família te'n vas? O amb la Fundació?
A veure els meus nebots.
Els teus nebotets. Molt bé, molt bé, molt bé. A passar allà uns dies, no?
Sí, molt tot bé. El mes.
Tot el mes?
Carai, sí.
Doncs em fas enveja, eh? Molt bé, Montserrat. Montserrat Massip, que als 8 anys va començar a tindre un problema, i ara en 62 és més feliç que un xinxul. Sí o no?
Sí.
Eh que sí? Felicitats. Felicitats per ser com sis ara mateix.
Explicar-ho té això.
Exactament. Exactament.
Explicar-ho té això. Poder començar a fer un camí cap a una vida molt més sana i molt més bona.
Laia Alemany, responsable del programa de discapacitat de la Fundació Vic i Bernadette. Us agraeixo, de veritat, que heu estat aquí, que heu explicat els temes, que has tingut la valentia, Montserrat, davant d'aquests micròfonos aquí a la ràdio, de dir el que et va passar. T'admiro, de veritat. Gràcies. Laia,
moltes gràcies.
Salutacions a la Vicky i a tota la família de la Fundació.
Moltes
Montserrat,
gràcies
per ser com ets. Senyores, senyors, nosaltres ara mateix farem una pausa musical. Farem una pausa musical. Sí, escoltarem una miqueta... Un tema molt conegut i molt maco, a més. Punxa, Jordi, punxa. Ells són els Doors, amb aquest bonic tema, Light My Fire. No sé de quin any és, però em sembla que és del 70. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I després de sentir aquest tema musical, nosaltres doncs seguim ara mateix amb una entrevista amb el doctor Albert Balaguer. Si no recordo malament, és pediatre i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la de Salut de la UIC de Barcelona. Bona tarda, doctor.
Bona tarda. Sí, sí, has dit molt bé.
És així mateix, no? Sí. Del campus també, de com he dit abans, de Sant Cugat, no?
Correcte.
Que acull la Facultat, com he dit abans, de Medicina, Ciències de Salut, etc. Escolti, la notícia va ser fa pocs dies, no?
Sí.
Que s'han llicenciat pràcticament totes i tots.
Sí.
En medicina, escolti.
Sí.
Jo recordo, i és que ho tinc que dir, em va trucar l'exconseller, el Boi Ruiz, sí. I em va dir, escolta, Ramon, és que hi ha això i tindries que... Que bé que donar la notícia, evidentment. Bueno, doncs aquí està vostè per parlar-ho,
sí,
doctor.
La veritat és que, a veure, nosaltres mateixos vam estar sorpresos perquè no teníem la dada. Senzillament el Ministeri
sí.
Cada any edita en un moment donat que realment és molt variable els resultats dels exàmens del MIR. Sabeu que l'examen del MIR és aquest examen que tot estudiant de medicina, una vegada acabat la carrera, just després d'acabar la carrera, ha de passar un examen, que és un examen estatal, tot arreu d'Espanya que vulguin fer l'especialitat de medicina, i és pràcticament la totalitat dels estudiants, doncs fan aquest examen. Llavors, amb els resultats que obtenen cada any, doncs el Ministeri en un moment donat dona aquestes dades oficialment desglossades per universitats, i llavors és quan va sortir aquesta dada que l'any anterior nosaltres, o sigui, la UIC Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya, és la segona generació de metges, diguem, sí. que posen al mercat, per dir-ho així, o sigui que els estudiants que acaben per segona vegada, la segona generació, no? Llavors, la primera també va obtenir uns resultats d'aquest examen nacional del MIR, estatal del MIR, vam ser una de les quatre úniques de tot Espanya, doncs que tots els seus estudiants, el 100%, havien passat la nota de tall d'aquest MIR. I llavors, aquest any, doncs, bueno, no sabíem si es repetiria amb la cosa, però realment aquest any doncs, encara ha estat més peculiar, perquè realment només una de les 39 facultats d'Espanya, tots els seus alumnes han passat aquesta nota de tall i han estat els de la UIC. Per tant, estem molt contents, perquè no és tan, clar, diguem, ajudar a generar uns estudiants que són excel·lents i que algú d'ells pues, presenta unes característiques molt, molt, molt rellevants, sinó que tots ells, no? O sigui, que hem estat capaços, evidentment, amb el treball dels estudiants, que aquí està la clau, evidentment, però de que tots ells siguin els protagonistes, o sigui que és el que per això ens fa molt feliços, més que pensant que un d'ells hagi tret una gran nota o sigui la millor de tota Espanya o no, no seria tant això, sinó el fet de que tots passin, o sigui, que tots tinguin l'oportunitat de fer una especialitat i molts d'ells, tot depèn llavors de l'escor personal, de cada nivell adquirit per cada un d'ells en aquest examen, que puguin escollir l'especialitat i el lloc. O sigui que per, sí, per nosaltres va ser una gran notícia perquè no la teníem
oficialment.
I bé, és aquesta.
Vostè es va... Bueno, és que vostè va dir que van posar tota la il·lusió i molta feina en aquest Clar. Projecte i els indicadors ho van demostrar i així es sent, no?
Exacte.
Vostè està...
Sí.
Està...
sí. És veritat que Digui. Llavors quan nosaltres pensem en... Bueno, llavors una facultat de medicina com aquesta, que és relativament nova, no? Diem que és la segona generació i ara han acabat ara justament la tercera, que encara no han fet aquest examen estatal, no? Just per tant, una universitat tan jove en quant a estudis de medicina, doncs nosaltres es plantejàvem bé, nosaltres volem que tots ells puguin ser capaços de passar aquest examen estatal del MIR i, per tant, fer l'especialitat. Però, per sobre de tot això, nosaltres el que volem és fer alguna cosa diferencial. Per tant, estem molt, veure, molt il·lusionats i treballant molt en tractar de que els estudiants doncs adquireixen també uns valors de servei, de professionalitat, d'una visió integral de la persona, de respecte a la vida... de posar-se... A vegades diem, bueno, i quin és el metge que voldríem nosaltres? Perquè és el que hem d'ajudar a fer. I deia, pues com a mínim, que tingui uns coneixements tècnics els millors possibles i, sobretot, que aprengui a aprendre, perquè això és feina per tota la vida, qualsevol, no? El sanitari i metge, molt concretament, pues ha de mantenir-se al dia, i no només això, sinó que anar aprenent cada dia, no?
I tant que sí, perquè ara totes i tots, els metges i doctores, doncs ja començaran a buscar-se... bé, les seves clíniques, els seus hospitals,
claro,
no?
Claro,
com
claro.
Dic jo. Perquè la UIC a Barcelona va començar l'any 2008, no, doctor?
La UIC, com a estudis de medicina...
Com a estudis de medicina.
En efecte, el 2008. Encara que, diguem que la UIC per altres facultats, educació, arquitectura, dret, etcètera, etcètera, si no erro en la dada, és de l'any 1997. Però és cert que medicina... és l'última de les incorporacions de graus d'estudis i va començar el 2008. Estem situats a Sant Cugat i aquí tenim també estudis d'infermeria, de fisioteràpia i d'odontologia.
Déu-n'hi-do. Doctor, se'ns està tirant el temps a sobre. Hem dit uns minutets, però se'ns està tirant a sobre. Ja vindrà un dia aquí al programa, què li sembla?
Molt bé,
Sí,
quedem,
ja,
compromesos.
Sí, home, sí.
Amb molt de gust.
Sí, home, sí, jo ja el convido al programa i per la propera temporada, perquè ja acabem nosaltres la setmana vinent ja. Escolti, doctor Oleguer, vostè també és pediatre, no? Exerceix com tal, també, no?
Sí.
Digui'm.
Em preguntava si en efecte jo dirigeixo ara un servei de pediatria a l'Hospital General de Catalunya.
Bé,
volia saber algun detall de la qüestió pediàtrica. Jo bàsicament treballo més en l'àmbit de la neonatologia, sempre m'he dedicat més al nadó molt malalt, però realment ara com a director del servei diguem que em toca més fer qüestions també de gestió, de promoure la recerca, de promoure el coneixement, tant dins del servei de pediatria com a la resta de l'hospital. O sigui que, d'alguna manera, combina molt bé amb la tasca que faig com a professor universitari, i en aquest cas, ara actualment com a degà, doncs en aquest període de temps que em toca fer de degà de la facultat, sí.
Molt bé. Doncs escolti, doctor, l'emplaço per després de vacances, i li agraeixo que ens hagi atès. Felicitats, de veritat, felicitats, perquè això és una notícia bomba, com sempre dic jo, i que es torni a repetir, esperem, no?
Molt bé, doncs li agraeixo molt. És un mèrit de tots els professors i dels estudiants que s'ho han treballat moltíssim.
Com diuen aquells, han hincado el codo, eh?
En efecte, moltíssim. I per tant, d'ells els mèrits, sobretot.
I tant que sí. Doctor Albert Balaguer, pediatre i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut de l'UIC de Barcelona. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens veiem aviat. Gràcies. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El conseller Toni Comín va comentar que, tot i no tenir pressupost, treballen per salvar els 2,9 milions addicionals que estaven previstos per anar aixugant l'endeutament del Consorci del Maresme. El conseller de Salut, en una visita a l'Hospital de Mataró, va destacar el bon funcionament del pla de reequilibri del Consorci. També va demanar calma i diàleg pel que fa al centre sociosanitari i també de l'antic Hospital Sant Jaume i de Santa Magdalena. També el conseller Comín posa en valor la participació i el consens per millorar i enfortir el model d'atenció primària i comunitària. Va comentar que ara toca actualitzar-lo i reforçar-lo per projectar-lo a les necessitats del segle XXI, que els actors professionals implicats en el model d'atenció primària i comunitària en salut de Catalunya treballin de forma proactiva i participativa en el procés per millorar-lo, va dir el conseller.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Salut fa pública les actuacions proactives per minimitzar brots de legionel·losi en zones amb més incidència. Treballa amb els ajuntaments per sensibilitzar el risc d'instal·lacions com reg de parcs, neteja viària i fons ornamentals, i coordina també les accions de prevenció i control. S'intensifica la inspecció en més de 100 instal·lacions de risc i es preveu recollir més de 400 mostres per reduir-lo. S'han format més de 350 professionals en l'àmbit municipal i personal extern d'empreses de neteja viària. L'Organització Europea Internacional, IFIC, ha escollit enguany Catalunya per acollir aquest esdeveniment, donat que el país és capdavanter en models d'atenció integrada, com ho demostren les moltes experiències d'èxit d'integració social i sanitària que s'han dut a terme en els darrers anys. Amb el lideratge del PIAIS, la Generalitat de Catalunya, a través d'aquest pla, doncs lidera des de fa 4 anys el desenvolupament d'una atenció integrada a Catalunya a través de diversos projectes.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Georgia Rachels, On My Mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find.
just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Her arms reach out to me. Her eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Yeah, yeah, escoltant en Gerard i Charles amb aquest bonic tema, Georgia. Jo els vull recordar Catalunya, Andorra, la Vall d'Aran, que demà és la Revetlla de Sant Joan. Si agafen el cotxe, no beguin, ja ho saben. Tinguin molt de cuidado a la carretera. Ens retrobarem el dimecres vinent, que ja serà l'últim de la temporada. Senyores, senyors, ens acomiadem aquí a Tots Som Iguals, a Ràdio Estel, Jordi Carretero, les vies de so, Mònica Porra, la producció. Com sempre, els ha parlat Ramon Rion. Bona nit.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Son